Rossinyol.
Sí, jo estic molt d'acord amb el que heu comentat, no? I penso que no és absurd pensar que podem crear un marc en el que jurídicament aquest tipus de coses siguin perseguibles, perquè al principi de els delictes són delictes amb independència d'on succeeixin, jo crec que això dona molt marge per poder... ens comentava, la clau són els diners, per suposat, però si alhora algú fa un delicte, el faci o no el faci, se l'ha de poder perseguir. I, per tant, jo penso que és una molt bona idea explorar aquesta part jurídica. No cal que sigui el món sencer el que es posi d'acord. Aquestes empreses a Espanya tenen uns responsables, òbviament hi ha una tecnologia que pot fer coses fantàstiques, i per tant amb això sí que jo sóc molt contrari al prohibir l'accés o aquest tipus de coses, però qui posi a disposició una eina adreçada bàsicament, diguem, al bullying, a cometre delictes, doncs el que posa a disposició aquesta eina per cometre delictes, doncs també haurà de ser responsable des d'un punt de vista jurídic o penal. I com que aquestes empreses tenen responsables també aquí, doncs jo crec que aquesta part val la pena explorar-la, perquè no pot ser sota cap concepte, i no podem conformar-nos dient que no podem fer res, que hi haguin zones en què es pugui delinquir obertament, sense que tingui repercussió.
I en nom de la llibertat d'expressió.
Efectivament. Ja és el colmo, però, sí, sí. Però per tant, s'ha de poder fer. I no em crec que això no sigui possible. I, per tant, em sembla molt bé que hi comencin a haver instruments o intents d'analitzar seriosament el marge legal per anar a evitar aquest tipus de bestieses.
Anna.
A veure, jo estic d'acord en el fons de la qüestió, el que dieu, no insistant amb el com. O sigui, a veure, jo, per exemple, està bé, jo crec que està bé això que ha dit el Pedro Sánchez de parlar de prohibir l'accés dels menors doncs, a partir de certa edat. No li veig viabilitat, però sí que realment m'agradaria cridar l'atenció. Dius, a veure, és veritat que... A veure, tu abans deies, és que no... Si m'escridassen pel carrer no és menys greu que si m'insulten. Home, teòricament en xarxa també te'n pots sortir. Pots entrar i pots no sortir. Ara, per exemple, la gent jove, a la pràctica, avui en dia tenim un problema de que la gent jove no distingeix entre allò virtual i allò real, perquè a més com es relacionen. O sigui, a veure...
La gent jove no jove. Vull dir, a vegades a mi m'han colat uns vídeos d'Estats Units.
No, però em referia...
A Minneapolis, que després t'ho adones és que són falsos.
Però jo no em referia tant a aquest problema, que és gros... De la
vols dir la informació o la desinformació?
No, vull dir que, per exemple, una persona de la meva edat pues, pot passar moltes estones en xarxes socials, però saps que la vida està en una altra banda, però els adolescents viuen més virtualment que físicament. Inclús ja no surten allò...
És que la virtualitat està integrada a les seves vides.
Llavors, clar, és molt difícil, perquè els és molt més difícil distingir la realitat d'allò virtual. Amb la qual crec que aquí sí que no sé com fer-ho, perquè sincerament crec que no n'hi ha prou que surti el Pedro Sánchez i es baralli amb la màscara. Sí crec que s'hauria de trobar una manera d'obrir aquest debat, i també diria que, vaja, que la millor manera, jo començaria per armar a les persones, joves, grans i petites, o sigui, com que prohibir ho veig complicat, jo el que faria és donar un entrenament a la gent per defensar-se en aquests ambients. O sigui,
jo el que sí que matisaria és que no és que no sàpiguen distingir entre el que és real i és virtual, és que hi ha una part de les seves vides que és digital.
Això em referia...
I aleshores,
no és
ells no distingeixen,
que...
o sigui, l'impacte que pot tenir sobre tu una violència, sí, no distingeix sobre l'espai on s'ha comès. No distingeix sobre si s'ha comès al carrer o si s'ha comès a través d'unes xarxes socials. Perquè tu deies, de les xarxes pots sortir-ne, però és com dir-te, per aquest carrer no passis.
Sí, no, i a més, insisteixo, la gent jove són natius digitals. Ah. O sigui que realment... es passen, o sigui, jo he vist adolescents que queden amb els amics virtualment, gairebé físicament no hi quedaven, amb la qual cosa, clar, per ells és, ja no és una qüestió de si m'han colat un vídeo fals o un vídeo autèntic, és que no distingeixen la vida real de la vida virtual, o sigui, viuen virtualment. Llavors penso que és molt complicat, per molt que ho prohibim i que ho vigilem, s'ha d'armar la gent, o sigui, se l'ha d'enfortir davant de tot això, i també deixaria caure ja, bueno, el tema dels insults, dels escratges i tal, bueno, la meva experiència és que a dia d'avui, els insults, els escratges a determinada gent, a determinada ideologia es considera normal, i amb altres no. O sigui, jo he vist gent que li han tancat comptes, no és el meu cas, per dir un 10% de barbaritats que m'havien dit a mi a gent que no li han tancat el compte. Ahí lo dejo.
Sí, que vas que si comencem a tancar sí. comptes...
És bueno, això... però vull dir que jo he vist gent que li han tancat un compte doncs, per fer un comentari molt desafortunat. Jo sé, però a mi no me'ls han tancat mai perquè jo intento no insultar ningú. Ara, a mi m'han caigut uns insults...
No sé si s'haurien d'apel·lar a la responsabilitat de la xarxa o la responsabilitat social de cada persona.
Es parla molt de l'algoritme, però es parla poc de la doble vara de mesurar de molta gent que considera molt divertit que insultin els que no li cauen bé, els que no pensen el mateix, i en canvi té la pell molt fina amb els seus. I s'ha de reaccionar amb els insults a tothom. I no diguem, aquí coincideix totalment amb ella, si són menors, és un tema tan seriós com el bullying escolar o més.
Vicent.
L'altre dia vaig veure una contradicció que m'ha cridat molt l'atenció, perquè hi ha un gran cineasta japonès d'anime, que es diu Hayao Miyazaki, famosíssim per un munt de pel·lícules, que algunes bastants han obtingut Oscars, etcètera, etcètera, i la seva opinió sobre l'intel·ligència artificial és que ell opina que és un insult a la vida. I sempre ha opinat una mica amb valors conservadors, que diríem ara, però en aquest cas és taxatiu. I l'altre dia vaig veure un homenatge, entre cometes, a Hayao Miyazaki i a una pel·lícula es diu Viatge de Chihiro, que és preciosa,
ai, sí.
en intel·ligència artificial, que va costar 3 duros de fer-la i que era meravellosa i que haurà posat els pèls de punta al senyor Hayao Miyazaki perquè això no deuen haver-ho fet pagant res i això corre per les xarxes i ningú no diu res. I ningú no diu res d'on qui s'ha fet. El que sí que sé són dues coses. Una, que està molt ben fet, una altra, que és molt barata, i una altra, que l'autor real no hi està d'acord i se ho ha de menjar careguilles perquè això va així. I, per tant, vol dir que això se'ns està escapant. A partir d'ahir, jo crec que sí que convé que hi hagi un clam i una guerra contínua de governs i d'institucions i de poders contra el gran poder ara que és això. No sé fins a quin punt la croada, que en diuen el PSOE i el Pedro Sánchez, aquesta batalla, he llegit notes també del PSOE que diu Pedro Sánchez es posa al cap de la lluita contra tecnooligarquies, tecnocasta, tecnobilionaris, en diuen ells. Jo no sé si tot això porta algun lloc. És a dir, compartisc absolutament la idea que hauria de ser, en aquest cas, la Unió Europea qui prenguera decisions conjuntes. M'estranyaria moltíssim que un govern sol poguera arribar a algun lloc i crec, a no ser que fos el govern xinès o el govern nord-americà, i tinc la sensació de que tot això és una batalla més que hem organitzat aquí, o que ha organitzat Pedro Sánchez perquè li convé i crec que moralment està bé, però no sé si pragmàticament això arriba a algun lloc. I finalment, totes aquestes reflexions i debats que tenim, la gent que participa de debò en tot això, la gent més jove o la gent que viu amb una addicció absoluta a les xarxes, bàsicament a X, se se'n fot. I a més ens diran que de què anem nosaltres. I la vida en aquestes xarxes continua ara insultant-nos a nosaltres per pretendre coartar-los la llibertat d'expressió.
Són les 9 i 8. Malauradament, la notícia, per això, la mala notícia del dia és a Osona. 5 adolescents han mort i 4 més han resultat ferits en l'incendi que aquesta nit s'ha declarat en un edifici de Manlleu. El foc va començar al traster del terrat d'un bloc de pisos. Tornem cap a Manlleu a aquesta hora. Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia.
Quina és l'última hora?
Mira, acaben de tallar l'accés al carrer, cotxes de la policia i l'arquitecte municipal, que ha entrat fa una estona al bloc sinistrat per inspeccionar l'edifici, confirma que no hi ha danys estructurals. És Enric Gil.
L'última planta de l'edifici és una planta en la qual hi deuen haver-hi 25 trasters. En un d'aquests trasters, amb alguns hi vivien mantes, amb alguns hi vivien coses d'aquestes. Jo no sé si hi vivien o no, però aquí, o que algú hi està de tant en tant, suposo que sí. Afectació estructural, que és el que he anat a veure jo, no n'hi ha absolutament cap.
Aquesta, doncs, és la situació, Ricard, ja veus, a Manlleu en estat de xoc aquest matí per aquesta notícia i al carrer silenci colpidor després d'una nit llarga i dura.
Fa uns minuts hem entrevistat també la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, que ens ha explicat que a hores d'ara encara hi ha més interrogants que certeses, però ha confirmat que ja hi ha algunes víctimes identificades.
Sembla que algunes sí, d'altres no, per tant esperarem. Les dades que tinc a hores d'ara, i tampoc voldria donar-vos dades errònies.
I l'Ajuntament, per cert, declina fer declaracions. Subratlla que la investigació dels Mossos determinarà què va passar exactament i què i per què va passar, i guardarà silenci, diu, per respecte a les víctimes. Aquesta hora podem saludar també el Biel Costa, que és periodista al diari de Manlleu. Biel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu vas ser ahir al lloc de l'incendi.
Correcte, sí. Nosaltres, va ser un xoc molt gran, perquè, per exemple, nosaltres tornàvem de Barcelona, que hi havia la gala de Polònia, i ens va començar a arribar informacions del que estava passant aquí a Manlleu. La gent no sabia res, perquè hi havia molta incertesa de què estava passant, i bé, quan vam arribar aquí al lloc dels fets, doncs l'expectació era notable, vull dir, hi havia dos cordons policials, un de bombers i un altre de Mossos, i hi havia molta expectació, ja. Estem parlant de quarts de 12, a les 12 de la nit, i ens hi vam estar fins prop de les dues, moltíssima gent a fora del carrer, vull dir, en pijama, tal qual havien sortit de casa. També era molt impactant la imatge de com tot el bloc desallotjat, gran part de la gent anava fins a Can Puget, que és la Casa de Cultura de Manlleu, i es va donar l'opció de passar la nit allà, no? Per tant, era molt xocant la imatge quan es va arribar aquí a Manlleu, i sobretot perquè la gent no sabia què estava passant, no? Hi havia un rumor, el que passa, però clar, en aquests moments, clar, s'ha de buscar la informació fiable, i no hi era en aquell moment, clar.
Es va muntar un dispositiu per això, no? Pels veïns desallotjats.
Correcte, es va muntar un dispositiu a Can Puget, que és d'aquí uns 200-300 metres, i hi havia, doncs, el servei d'emergències mèdiques, del SEM, que anava tenint, doncs, totes les persones que s'anaven desplaçant per passar la nit. Però, ja et dic, vull dir, no tothom hi anava, hi havia molta gent que a prop de les dues, inclús un quart de tres de la nit, encara estava aquí fora, al voltant dels cordons policials, hi havia gent amb cadires plegables aquí als carrers del costat amb mantes, vull dir, pendents allà, gent nerviosa, clar, com és evident, no?
La Nati ella ens parlava ara del silenci que hi ha en el poble, no? No sé com estan els veïns, com us desperteu avui a Manlleu.
Doncs sí, el silenci es nota molt aquí a Manlleu avui. De fet, ara aquí que estàvem els periodistes intentàvem, doncs, poder parlar amb algú, i la gent, clar, no vol parlar, no té ganes de parlar, com és normal. A mi el que em va xocar molt personalment va ser ahir, per exemple, a quarts de dues de la nit, en què van arribar a fer els aixecaments de cadàver, doncs el silenci que respirava, vull dir, potser hi havia 200 persones allà a dins dels cordons, bueno, allà els cordons policials, vull dir, un silenci, un respecte, una sensació que no l'havia experimentat mai, la veritat.
Biel Costa, gràcies per acompanyar-nos i per compartir-ho.
Gràcies a vosaltres.
És un dia de moltes preguntes, però, com dèiem, per respecte primer a les víctimes i després perquè hi ha una investigació en marxa i, per tant, ara és especular sobre el que ha passat. Ja que a les primeres hores, Sara, es va parlar de que hi havia un infrahabitatge, després s'ha descartat, sembla, per la investigació dels Mossos, però ara tot el que pugui sortir, diguéssim, és una especulació fins que no es tanqui la investigació del cos policial.
Absolutament. Jo crec que a les 8 ho deies molt bé, no? Estem davant d'una tragèdia immensa, una commoció absoluta per la mort d'aquestes persones, a més persones molt joves. Les seves famílies en aquests moments deuen estar passant un moment tràgic i molt difícil, i per tant, fins que no hi hagin més elements informatius, poques valoracions més es poden fer.
Farem una pausa de 3 minuts i a seguida parlem també d'habitatge, perquè hi ha un gran darrer anunci del govern espanyol. Pedro Sánchez presentarà aviat un nou fons de l'Estat, un fons sobirà que substitueix els fons europeus i que vol prioritzar l'habitatge. I això vol dir que hi ha un compromís de mobilitzar 23.000 milions d'euros per construir 15.000 pisos a l'any destinats al lloguer assequible.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Perquè tu posis amor als teus plans, a Caprabo t'oferim més de 1.500 productes d'Eroski a preus bons sempre. Com la banana, per només 1,35 euros al quilo, amb un estalvi del 12%. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo, així de bo.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. De Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
I tenim aquesta hora accident a la C-17 Aiguafreda, Txell Garriga.
Bon dia, sí, és per un camió, de fet, que va volcar ahir al vespre a la C-17 a l'altura d'Aiguafreda. Hi ha cua, però ara des de la Garriga, sentit Vic, i des de Centelles, en sentit sud, sobretot, però direcció Vic és el sentit en què va volcar aquest camió. Es talla un carril en els dos sentits de la marxa i Trànsit ja recomana evitar, en la mesura del possible, aquesta via. Una possible alternativa, per exemple, seria per evitar aquesta retenció direcció Vic, que és de gairebé uns 8 quilòmetres, la C-59 per Mollà fins a la C-25, o bé la C-16, en aquest cas, però de pagament, i també fins a l'Eix. En el cas dels autobusos de l'R3, Renfe ens confirma que continuaran circulant per la C-17, pel que el servei pot patir demores.
Són les 9:16, tenim un nou anunci sobre habitatge. Com dèiem, Pedro Sánchez presentava aquest dilluns el nou fons de l'Estat i el compromís és mobilitzar 23.000 milions d'euros per construir 15.000 pisos a l'any destinats al lloguer assequible. Per entendre aquestes xifres i també la iniciativa, podem saludar Javier Burón, que és gerent de Nasubinsa i autor també del llibre El problema de la vivienda. Javier, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Per situar-nos, tenim una nova eina per intentar generar més habitatge. L'objectiu principal és fer la realitat de la repetida col·laboració público-privada?
Sí, tenim una eina que no hem tingut abans i que és una eina de país o d'estat financera i que el que fa és que comencem a treballar també en el marc del capital públic i privat. Hem tingut fins ara sòl o edificis, subvencions a fons perdut i finançament tou, mitjançant l'ICO i l'Institut Català de Finances, però no és suficient, no hi ha capital privat que s'involucri a llarg termini i a preus assequibles, i el que està fent l'Estat és donar una passa més i dir, jo, mitjançant el descompte del 30%, que és com si poséssim el capital, recolzaré aquest tipus de projectes.
En què consisteix, per això? Com funcionarà això?
Bueno, qualsevol promotor públic o privat, si necessita finançament i capital, podrà adreçar-se al Fons Sobirà i demanar aquests mitjans financers, i a canvi haurà de garantir assequibilitat i llarg termini. I l'Estat té una eina al seu abast per impulsar condicions molt semblants a les comunitats que tenim qualificació permanent de l'habitatge protegit i que treballem en dos camins, un el de l'habitatge social, que és més públic, més propi de l'administració, i un altre, el de l'habitatge de lloguer protegit, que és compartit, que és públic, però a vegades també hauria de ser públic-privat.
Perquè hi ha prou garanties, Javier, per assegurar que els habitatges que es facin siguin assequibles?
Bueno, si paguem tota la festa, no? Suposo que tindrem la capacitat d'imposar mesures i garanties i controls, no? És que, o sigui, visualitzem, si necessitem sòl, subvencions a fons perdut, finançament tou i capital, amb aquesta eina el sector públic està posant tot.
Tot, clar. Perquè poses el sòl públic?
El sòl públic o edificis públics, subvencions a fons perdut, subvencions autonòmiques, europees o estatals, finançament tou, l'ICO i l'Institut Català de Finances, un finançament que a data d'avui la banca comercial no dona, i a més un nou instrument que és el capital públic, perquè el capital públic ho podem posar físicament, materialment, o aquest descompte del 30% del finançament juga el mateix paper. és com una eina de capital. Si tu pagues tota la festa, suposo que tens al teu abast la capacitat d'imposar regles.
Clàusules, sí, sí. Clar, perquè aquí, és a dir, el que estem veient és una catifa vermella per l'inversor privat, però no per especular, seria això.
No, per treure el que al sector anomenem un benefici limitat i per enfortir o per desenvolupar un mercat que a data d'avui a Catalunya és incipient, de proveïdors socials o proveïdors d'habitatge assequible.
Cap, la pregunta que ve és a dir, si hi ha un canvi de govern, per exemple, què pot passar amb aquest fons? Perquè podria quedar obert a l'especulació, també, això.
Sí, podrien tancar-ho, clar. Sí. Tancar-ho o modificar-ho, sí, clar. Vivim en un sistema democràtic i quan la gent vota, pues, les coses canvien, sí, o és possible canviar-les. També és veritat que si tu t'has compromès i has signat contractes, els contractes s'han de respectar, també,
Ja.
Aleshores, els projectes que comencin arribaran fins al final. I també he de dir que no sé quin partit podria tindre una cosa en contra d'una eina d'estat per desenvolupar un mercat que tothom diu que necessitem. Quan a la resta d'Europa hi ha més de 25 milions d'habitatges on viuen més de 53 milions d'europeus que no funcionen amb regles de mercat, perquè és un sector regulat i no tot és públic, una part és col·laboració público-privada, estem parlant d'això. Aleshores, és un moviment de convergència europeu, és un moviment en la direcció que una part del mercat també està demanant, perquè una part d'operadors privats que volen treballar en habitatge assequible també tenen aquest problema de que no trobem capital tranquil, capital moderat, capital a llarg termini. Aleshores, sí, tot a la vida és reversible menys la mort. Però tot apunta que és una mesura que té sentit i que una vegada que encetem el procés no s'aturarà.
Mm. La xifra més cridanera, ho deies, la d'aconseguir 15.000 habitatges l'any destinades a lloguer assequible. Això és realista, Javier?
No és la part important. La part més important és 23.000 milions disposats per invertir d'aquesta manera. Si són 10.000 o 15.000 a l'any, ja ho verem. És molt més important començar i desenvolupar un sistema i un marc que quan ens fem a curt termini. No és una eina de curt termini. És una eina infraestructural de país. Però sí, tant de bo féssim o rehabilitéssim 15.000 més a l'any o 20.000 o 10.000, però no, jo crec que el principal problema no és aquest.
És Javier Burón, que avui ens ha acompanyat, és autor del llibre El problema de la vivienda, és expert en habitatge. Gràcies, Javier, per acompanyar-nos. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres i una vegada més demano disculpes pel meu català.
Però si és fantàstic, Javier.
No,
disculpes?
No és veritat. Faig moltes errades, però ho estimo molt.
T'asseguro que ho parles fantàsticament, no ho deixis de fer. Una abraçada.
Una altra per a vosaltres.
Que vagi bé. Anna, com ho veus tot plegat?
A veure, jo crec que, evidentment, va en la direcció correcta. El que passa que jo diria que va amb l'optimisme una mica inflat. Evidentment, la solució és aquesta, és destinar recursos a crear vivenda i a crear vivenda protegida, diguem-ne, de les lleis més especulatives del mercat, abocar-hi recursos. Ara, esclar, per exemple, no has mentat el tema de la burocràcia. O sigui, avui en dia, des que tu poses en marxa tot per construir una casa fins que la casa, diguem-ne, li pots donar les claus a algú, ara mateix aquí a Catalunya són 50 setmanes, que és una manera eufemística, i 4 anys, no? Llavors, bueno, jo crec que sí, que això s'ha de fer, però no crec que, diguem-ne, a mi no, diu, home, els 15.000, 10.000 o 15.000 no són importants. Jo crec que el més important és canviar la cultura de dir, a veure, les administracions no han de, diguem-ne, descarregar en el propietari la Diana Onanda, per exemple, patrocina l'ocupació com una solució a la crisi de la vivenda, perquè això és desvestir un sant per vestir l'altre. Han de crear propietat nova, i si volen crear propietat nova protegida de les percursos, per passar el lloguer protegit o la vivenda social i tal. I llavors han de fer polítiques, tot així, a base de construcció no ho arreglarem, però ha d'haver-hi polítiques complementàries, però jo crec que han de ser polítiques més afinades. Per exemple, ja que a vegades es vol entrar es discuteix el concepte de propietat, hi ha molta gent gran que viu sola en un pis, que ja el té pagat i tal, i que potser l'han d'acabar venint per pagar una residència o alguna cosa. Quan dius, per exemple, jo sempre he pensat que la gent gran hauria d'explotar el concepte del co-living, que en alguns llocs, o sigui, gent gran que viu en espais comuns, que tenen un espai propi, però bueno, que estan vigilats socialment, sanitàriament, i potser això alliberaria habitatges per altra gent o per altres generacions.
Com unes residències, però més independents, diguéssim.
Sí, no? O si no la residència aquesta tètrica que tenim al cap, que vas allà, sinó que tu vius en una mena com de comuna, de cooperativa,
sí,
que això, per exemple, la gent jove ho fa tranquil·lament, la gent jove pues, comparteix pis, comparteix tal, doncs això adaptat a la gent gran, que bé, la gent gran no estan per compartir pis en plan friends, no? Però sí poden tenir...
Espai.
O pots tenir uns espais comuns i gent, diguem-ne, que tot encara no està, com parlar amb un hospital o residència, però ja no està per viure sola, i això també doncs, podria optimitzar. Jo penso que les coses han d'anar per aquí, per canvis de paradigma, no diguem-ne forçant la propietat. Ara sí, evidentment, jo m'estimo més que es gastin 23.000 milions en construir 15.000 pisos que no que se'ls gastin en vi, evidentment. Vull dir, això em sembla...
Sí, tampoc estaria malament. No sé, a mi em fa l'efecte que les administracions juguen al si no l'encerte, l'endevine. És a dir, que fa quatre
dies... Van provant.
Dies, sí, fa alguns dies vam veure un gran acord... Ahir, un gran acord de la Generalitat amb el bisbe de Tarragona, que va eixir tant el bisbe de Tarragona com el president de la Generalitat.
Sí, que els hi donaran
pagats,
habitatges.
Però, clar, de quan solars parlem, perquè després em va semblar sentir en la quarta notícia que parlàvem de 5-8 solars. No està malament, eh?
Home...
Però, clar, home, sí, més pitjor és una patada en la boca, d'acord?
Exacte.
Però el que vull dir és que si fas tot un protocol, una signatura i una notícia d'un minut explicant una història que té tanta repercussió i si gastes esforços, però al final dius, bueno, sumem entre tots esforços.
Però al final... Però tu quina... tens que l'Església no té per què regalar els 8 o 5 o 8 solars els que sigui, i que és un èxit del que les hagi... Segurament té a veure amb que ve el papa, eh? Jo crec que tot això és per amorosir la visita del papa. Però, en tot cas...
Molt fidels,
els senyor o senyora que hagi aconseguit arribar a aquest acord amb l'Església, doncs xapó.
Escolte,
és el diet molt revés.
No crec que sigui la desamortització de Mendizábal.
No.
Doncs ja està.
Però és que d'això es tracta perquè és una donació voluntària, no una expropiació.
Molt bé, enhorabona, però em sembla que és una cosa molt minsa i que goteta, de mica en mica no sé si omplirem alguna pica. En tot cas, és igual. El que vull dir és que hi ha un gran desplegament de totes les administracions, a veure si fem això, a veure si fem allò i tal. Fins ara que no funciona. El que no funciona és el que va fer l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona va intentar coaccionar la iniciativa privada obligant-los als promotors a cedir el 30% de cada nova promoció per a lloguer social o per a habitatge social. Per què no funciona? Perquè aquesta oferta privada es va retraure, es va arronsar i ha desaparegut del mercat i ha buscat noves fórmules. Per tant, què hem aconseguit en això? Res. Amb el fons sobirà que intenta fer el govern espanyol, després teníem, perdó, la Generalitat dient que fins al 2030 construirà 50.000 habitatges. Ja veurem com ho fan. Però no para de ser una proposta i una gran promesa pública. Ara hi ha la creació d'un fons sobirà espanyol que mira també d'aconseguir que 23 milions es destinen a una col·laboració amb la iniciativa privada. I crec que aquesta és la clau de tot plegat.
Col·laboració público-privada.
L'única manera... L'única manera, és a dir, l'única manera no consisteix a coaccionar la iniciativa privada, l'única manera no és espantar terriblement els llogaters, l'única manera no és complicar la vida enormement als llogaters, de manera que no lloguen i congelen els pisos i acaben venent-los i, per tant, inflant encara més el preu del lloguer, perquè no hi ha pisos per lloguer. L'única manera és, després de tanta prova i a veure si l'encerta, a veure si l'endevine, buscar sistemes perquè amb administració pública, iniciativa privada, es puguen arribar a fórmules que funcionen. I costarà, perquè no és fàcil. Hi ha altres llocs d'Europa on això es fa d'una altra manera. Per què? Perquè hi ha més recursos. i segurament perquè aquesta part de més recursos no es destinen a la sanitat pública, per exemple. Perquè moltes vegades nosaltres mirem i diuen allà hi ha un percentatge que... D'acord, però en aquests estats on funciona també el lloguer i la propietat pública per donar oportunitats, es gasten els mateixos... Primera, quants recursos té aquell estat, i segona, si aquests recursos es gasten o es dediquen a altres prioritats, com és la sanitat, per exemple. Per exemple.
Els anuncis estan molt bé, però aquí el que cal és executar. Els anuncis són molt fàcils de fer. El que és difícil, en tot cas, és imposar un canvi de paradigma en un país on s'ha consolidat que l'habitatge és un producte d'especulació per fer negoci. Aquest és el problema. I per això, quan Pedro Sánchez fa un anunci i diu 15.000, 30, 40.000, a la gent que li costa pagar el lloguer a final de mes o que no pot pagar la hipoteca perquè va colladíssima a final de mes, és que li deixa absolutament igual l'anunci de Pedro Sánchez, perquè no creu que a curt termini pugui canviar la seva situació. I aquest és el problema. Construir és necessari? Sí. És veritat que en termes de necessitat, 15.000 pisos a l'any per tot l'Estat és una quantitat molt minsa. Pensem que només a Catalunya el pla és de 50.000 fins a 2030. Per tant, 15.000 són pocs. Que benvinguts siguin, que són necessaris, sí. Però què passa? Que la construcció triga 3, 4 anys. L'Anna abans mencionava, no?, els tràmits urbanístics, administratius, són llarguíssims. De fet, almenys aquí a Catalunya s'està treballant en com reduir aquests tràmits per construir més ràpid.
Fa 20 anys que treballa.
Sí, sí.
20 anys.
O sigui, aquest és el problema, que fa 20 anys potser que escoltem el mateix tipus de fórmules i de receptes, però que després continua havent-hi un problema real de manca d'accés a l'habitatge. Aquest és el principal problema, que els anuncis polítics no es corresponguin després amb el que s'executa la realitat. Però, en tot cas, el problema és que hi ha una emergència de país ara, que la urgència és ara. I és veritat que mentre s'ha de construir, al mateix temps, tu has de poder intervenir per reduir preus. I hi ha una llei d'habitatge que es va aprovar i que només s'està aplicant a Catalunya. És un problema, perquè no,
el problema el té la resta de l'Estat, si és que ho considerem un problema. El problema, teòricament, si aquesta llei ha de servir per una cosa, no la tindrem així. Jo el que veig últimament, i el que estic constatant més o menys des d'una òptica que pot ser molt miop, perquè és personal, és que el lloguer està contingut.
Sí, sí.
A Barcelona, almenys, que és la meva àrea...
El problema és d'oferta, en tot cas.
Clar, és que no ho entenc com se'n surten.
Sí, sí.
Perquè
o sigui...
ha una oferta tan petita i sí. Després, clar, vostè ho diu molt bé, però després una altra cosa. Quina seguretat tenen les persones que lloguen pisos? I això no és cap broma, eh? Per lluitar, per exemple, contra els que, fins i tot a preus, que són molt més assequibles, no es paguen a final de mes. I per intentar que una persona que està fent trampa i que es presenta com a insolvent i que no ho és, no puga gaudir de l'impunitat que gaudeix
ara. En tot cas, la immensa majoria de persones que estan en un problema d'habitatge no és perquè estiguin fent un frau, sinó és perquè tenen autèntic problema. En tot cas, abans que no he acabat, deia, s'ha d'intervenir per intentar reduir els preus.
Ja ho han fet.
I després s'han de buscar fórmules per penalitzar o per frenar la compra especulativa, i en tot cas també s'han de buscar fórmules per rehabilitar molt habitatge que està buit o per incentivar que aquest habitatge que està buit entri en aquest mercat de lloguer a preu assequible.
Però el que tenim avui, que és una situació catastròfica, jo crec que compartida per tothom aquesta diagnosi, és conseqüència sobretot de 40 anys de lliure mercat. Lliure mercat sense cap tipus d'intervenció. I, per tant, aquí s'estan corregint, perquè l'Estat va deixar de fer protecció oficial, després, a més, es va deixar que entressin en el mercat lliure els pisos construïts. Per tant, aquí no tenim un problema. Després, poden haver-hi propostes de solució que encara les empitjoren. Jo no dic que no, eh? Però la situació és conseqüència de 40 anys de lliure mercat en què és evident, aquestes alçades, en què el lliure mercat no garanteix el dret a l'habitatge. I, per tant, s'han de fer... Això és evident.
Per mi,
em deixes acabar, sisplau, perquè jo ho he escoltat abans. El lliure mercat ens ha portat en aquesta situació sense cap tipus d'intervenció. I es necessiten ara una pila de coses per posar-nos al dia perquè l'habitatge sigui també un dret. Que pugui ser un negoci, potser, però també amb tota seguretat un dret. Entre totes aquestes coses que s'han fet, potser algunes estan mal fetes, jo no ho sé, però aquesta que s'ha anunciat avui, per mi, és la més important de totes. És una mesura molt important que inclou una concepció de que s'han de mobilitzar recursos públics per construir habitatge, I, a més, en un sector, en un segment especialment important, que és el de l'habitatge de lloguer social. No de compra i venda, sinó de lloguer social. I a Catalunya en concret, també a la resta d'Espanya, però sobretot a Catalunya, hi ha moltes entitats socials que veuen que és possible, des d'un punt de vista, diguem, operatiu, construir habitatge de lloguer social. Acaba d'haver-hi una entrega de més de 100 habitatges de la Cooperativa Obrera de Viviendes del Prat de lloguer a 500 euros al mes. Bé, això al capital, per dir-ho d'alguna manera, no li interessa, perquè no renta el capital amb aquestes quantitats de lloguer, però, en canvi, és perfectament viable des d'un punt de vista econòmic, no de subvencions, sinó des d'econòmic, però no per tenir grans rentabilitats, sinó per mínimament tenir empreses que guanyen unes quantitats de diners no molt grans, però que fan una funció social, però que guanyen també diners. Doncs aquest instrument, que és un instrument públic que existeix en altres països del món, és adequat sobretot per això. No per arreglar el problema de la vivenda, de l'habitatge, perquè això es necessiten moltes coses, però sí per desenvolupar per fi aquest mercat de lloguer assequible amb una pila d'empreses i entitats socials que tenen la capacitat. A la Carme Trilla, a Catalunya, per exemple, la Fundació Habitat 3 de la Carme Trilla, però moltes altres, de sense aspirar a l'ànim de lucre, però alhora que hi hagi rendibilitat també econòmica, poder per fi començar a fer habitatge social de lloguer en aquestes característiques, i per tant aquest instrument nou és molt important per aconseguir això.
A mi em perdonareu, però si algú... Després de l'experiència de l'Ada Colau a Barcelona i després de l'experiència d'aquestes...
L'Ada Colau no va generar el problema de l'habitatge a Barcelona.
Perdó, ara puc parlar jo?
Sí, clar. Molt bé.
Sí, vull dir, repetir matxaconament una propaganda desmentida constantment per l'evidència, ja em perdonareu,
però pot ser... Però de quina propaganda estàs parlant, Anna?
La propaganda de que aquestes polítiques intervencionistes del mercat generen vivenda.
Quina?
Perquè, a més, vosaltres plantegeu... Tenir una visió molt simplista del lliure mercat, perquè dius, a veure, què és especular amb la vivenda? Per exemple, als Estats Units la gent normalment no inverteix en totxo, inverteix en accions. O sigui, la gent posa el retirement, els estalvis, en accions. Per això, de tant en tant, peta un cas en Ron, perquè, és clar, com que cada any les accions han de pujar, perquè hi ha molts accionistes i tal, la gent comença a fer enginyeria comptable, i un dels dimonis de l'economia americana és aquest, que en un moment que, quan ja has venut totes les Coca-Coles sí. del món, només pots fer trampes i bum. A Espanya, Catalunya inclosa, la gent, tradicionalment, les famílies han estalviat comprant totxo. I això no és especular. O sigui, que una família es compri un pis i després el deixin al seu fill i el seu fill, potser, se'n compri un altre, això no és...
I què té a veure això amb un fons públic que financi habitatge social de lloguer?
El problema és que dius, a veure, tu no pots tirar el nen amb l'aigua bruta. O sigui, tu, per acabar amb això, que dius, has d'acabar amb la propietat privada. I totes aquestes polítiques...
Què té a veure això amb la propietat
privada? Els fons d'inversió no li han fet ni punyeteres pessigolles, i només han perjudicat el propietari. Mira, els lloguers de renda antiga...
Ves a veure els habitatges de la Cooperativa Obrera de Vivienda del Prat.
Escolta, tu quan parlaves no et deixaves...
S'ho fas contínuament, Anna, per Déu.
Però escolta, el que estic dient és que estàs fent propaganda. Mira,
però quina propaganda? Em pots dir amb què estic fent propaganda?
Els lloguers de renda antiga, els lloguers eterns, els lloguers interiors, se'ls va inventar en Franco. I se'ls va inventar en Franco a la postguerra. Doncs té a veure amb que esteu venent com una política molt progressista i molt social un atac infantil i neofranquista a la propietat privada... que els fons d'inversió no els hi fan ni pessigolles, que perjudica el petit i el mitjà propietari, que en el llogater no li soluciona res, no li crea més seguretat, i els fets el rebeto, vaja, a la situació
potser,
a la vivenda.
Potser no m'he explicat bé.
Sí.
Em deixa d'explicar-t'ho el que jo he dit, perquè no té res a veure amb tot això. Tot això que dius tu és el mercat convencional. El mercat convencional, jo no he dit res del mercat convencional.
Hem d'intervenir...
L'Estat ha d'intervenir per garantir que hi hagi lloguer assequible. I això és fora del mercat convencional. Els edificis que han presentat la Cooperativa Obrera d'Habitatges del Prat i el que fa la Carme Trilla...
Ha de fomentar l'ocupació...
Jo
trepitjo a tu tota la setmana.
Si l'ocupació, sí o no?
Però què té a veure amb que hi hagi un instrument...
Com que té a veure l'ocupació?
Què té a veure que hi hagi un instrument d'habitatge social, que hi hagi lloguers a 500 euros amb empreses privades de vocació social com les de la Carme Trilla? Què té a veure tot això, aquesta barreja que no té res a veure amb aquest fons que està fet per construir habitatge social com els que fa la Carme Trilla a Catalunya o la Cooperativa Obrera de Vivenda del Prat.
Però
què té a veure tot això?
Això són una gota en un mar de males polítiques.
Una gota benvinguda i 20 i pico, mobilitzar 20 i pico.
I demà polítiques populistes, intervencionistes, que li escalfen el cap a la gent, però l'endemà amb el cap escalfat segueixen sense tenir vis.
La Carme Trilla és populista intervencionista.
No, ella no, però amagar-te darrere la Carme Trilla per justificar la política intervencionista...
Jo crec que no esteu parlant de les mateixes coses.
I exactament, estàvem parlant del fons d'habitatge social.
Exacte, però crec també que aquí hi ha hagut una expressió, que aquesta sí que esteu a pere de dir el lliure mercat.
Sí,
no, clar. Això no és del tot cert. En tot cas, és la conseqüència d'una inhibició pública...
Clar.
Que no té res a veure...
La inhibició pública és el lliure mercat.
No té res a veure... No. La inhibició pública es pot fer en un mercat, la participació pública en un mercat, de manera que siga profitosa i que no tinga conseqüències negatives.
Incidint amb el mercat.
Exacte. Però és que el que s'està fent fins ara, i segurament ara jo crec que hi ha tantes alternatives i tantes propostes que alguna acabarà així bé, perquè és que si no ja es pedirà de per a finestra. Però clar, és veritat que allò que tu dius el lliure mercat han intervingut altres factors. I ara l'Anna en comentava un, la cultura del totxo. I és veritat, en aquest país, sobretot a Catalunya, comprar un habitatge implicava una inversió que es deixava de pares a fills, i és una cosa que està molt arrelada. I un segon habitatge, i moltes vegades quan es fan crítiques a l'especulació estan parlant de persones que els ha costat moltíssim comprar un segon habitatge, que el tenen per llogar i que el tenen com una fons d'inversió per la jubilació, per exemple. I per tant, es complica tot. Després també hi ha encara una altra cosa. Barcelona és una ciutat que no té terme municipal. Construir a Barcelona de nou és impossible. Has de carregar... No sé què has de fer per construir a Barcelona. I, per tant, tens d'anar a l'extraradi i les polítiques d'habitatge a Catalunya s'haurien de pactar, en el cas de l'àrea metropolitana, entre tota l'àrea metropolitana, perquè, evidentment, serà molt difícil que tu a Barcelona puguis construir habitatge social sense desllorigar el que hi ha ara, perquè no hi ha... És molt difícil que hi hagi oferta nova. Per tant... A mi m'agrada que vagin fent provatures. Entenc que s'ha d'intervindre en el mercat perquè s'ha de generar això que dius tu, però no només demane que les intervencions no siguin nefastes. I una cosa de pas, quan em comentes, com comentaves ara mateix, que els casos d'ocupació il·lícita i de trampa total a l'hora de fer un lloguer són una minoria, no opinen així els propietaris de pisos.
Són les 9:41, tenim una última hora. Avui el Congrés debat l'ús de niqab i burca, justament per iniciativa de Vox. A seguida, d'aquí pocs minuts, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, amb nosaltres. Doncs bé, Junts diu que votarà que no, Tania Tàpia, però presentarà la seva proposta per votar que sí.
Sí, és una proposta que registrarà Junts per Catalunya en la mateixa línia, la de prohibir el burca, també l'ús del vel, diuen, en espais públics, i també per exigir la delegació a Catalunya de les competències que són de l'Estat en matèria de seguretat per identificar les persones. Diuen que votaran que no a la llei de Vox, els qualifiquen de feixistes i diuen que ells presentaran la seva que sí, supera els estàndards europeus. Diuen que el burca és una senyal d'opressió i que ho fan per defensar les dones. Per tant, la iniciativa d'avui de Vox, que tenia el suport del PP, no tirarà endavant.
Gràcies, Tània.
Fins ara.
D'aquí a 3 minuts, Ignacio Garriga.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Que bé que et va el finançament 100% per clients amb targeta El Corte Inglés. Compra't el mòbil que t'agrada, o el televisor de gran pantalla, o aquella nevera americana que necessites, o una bici, una bossa, fins i tot un sofà. Finançament 100% per tot el que t'agrada o que et fa falta. A més, tens fins a 12 mesos per pagar-ho, tant si és d'electrònica i electrodomèstics com de llar, joieria, esports i molts més departaments. Amb avantatges, atenció, com el servei carta de compra, amb el qual podràs recollir i abonar en un sol punt de la nostra botiga totes les compres realitzades als diferents departaments i plantes. Sol·licita-la al nostre personal i gaudeix al màxim de les teves compres sense haver de carregar els paquets. Aprofita el finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés, el finançament que et va més bé, fins dimecres 18 de febrer. I per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I una cosa més, aquest dissabte a les 5 de la tarda, vine al Corte Inglés de Girona per muntar un miniset de Lego i emporta't a la casa. Crea i gaudeix d'una tarda divertida al Corte Inglés de Girona. Això és tot per avui. Fins demà, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlí.
Boníssim!
Trinxat Carlí, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlí.
Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Les vacances dels teus somnis. Fes la reserva viatges al Corte Inglés i aprofita l'oferta d'àpats gratuïts i vol directe a Orlando. A més a més, tindràs fins a 400 euros en un cupó de regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World en viatges al Corte Inglés.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
012, la millor resposta.
Confirmat? M'han robat el mòbil.
Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
Tens raó.
Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos.
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants.
I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passa un minut de 3 quarts de 10 del matí. Ignacio Garriga, secretari general de Vox. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Com està?
Pues molt bé.
Content pels resultats del 6 d'ahir?
Content, perdó?
Pels resultats del 6 d'ahir, que situava Vox a 4 punts del Partit Popular.
Bueno, més enllà de que diguin les enquestes, estem contents, evidentment, perquè sortim d'unes eleccions d'Aragó, d'Extremadura, on cada vegada són més els ciutadans que ens recolzen i, per tant, veiem un futur esperançador, no només per la nostra marca política, perquè sempre parlem en termes de que nosaltres som un instrument per millorar la vida de la gent i, per tant, a la vegada també conscients de la gran responsabilitat que tenim. Sempre hem dit que tenim la disposició de canviar absolutament tot, que es poden canviar les coses des de la política, que es pot trencar aquesta gran distància, no?, entre els debats que tradicionalment els polítics tenen als parlaments, que estan superallunyats de la realitat de la gent. La gent del carrer, escolta, vol arribar a final de mes, vol tindre seguretat, vol tindre un treball per arribar i poder pagar les factures, i d'això és el que volem parlar. I com ho estem fent, cada vegada tenim més suport i, per tant, estem convençuts que elecció rere elecció, Vox tindrà més suport i la gran pregunta és com arribarem a les eleccions generals i quin paper tindrem en el nou govern d'Espanya. Nosaltres estem disposats a governar i el Partit Popular ha de ser conscient de que no venim a jugar al turnisme polític de treure't tu, que em poso jo a la cadira, sinó que si ens sentem a la cadira serà per derogar totes aquelles polítiques que ha impulsat el PSOE amb la connivència del Partit Popular, per reconstruir tot allò que nosaltres considerem que ha destruït el govern de Pedro Sánchez i, sobretot, i per sobre de tot, per traslladar esperança a la gent. Perquè la gent ho està passant molt malament i està fart dels polítics.
Te volia preguntar per això. Responsabilitat, deia. Responsabilitat vol dir governar. És a dir, si estem parlant de que Vox acaba a 4 punts del Partit Popular, com diu el 6, o amb resultats com estem veient en diferents comunitats autònomes, que Vox treu molt bons resultats, entenc que és per acabar governant. Ara mateix, vostès entrarien a governar amb el Partit Popular a les comunitats autònomes. Quina és l'estratègia que té Vox ara mateix sobre la taula?
Nosaltres evidentment que volem governar. No hem presentat un partit polític, com diu alguns, per fer quatre crits i per fer campanyes electorals. Nosaltres volem governar i volem demostrar que es poden canviar les coses. És a dir, per exemple, durant molt de temps s'ha dit no, no es pot baixar els impostos perquè els serveis públics no es poden mantenir. Pues mentida. Per exemple, a València hem baixat molts d'impostos i els serveis públics funcionen igual de bé. No es pot frenar la immigració il·legal perquè... No, doncs sí es pot frenar. O sigui, és a dir, nosaltres volem entrar a governar...
Per ser útils.
Efectivament. I ser útils vol dir no donar un xec en blanc al Partit Popular. I per això no estem avançant com ens agradaria a Extremadura. Per què? Perquè nosaltres, si entrem a governar, és, entre altres coses, per baixar impostos, per millorar l'educació, per canviar aquells currículums educatius, perquè no volem matemàtiques en perspectiva de gènere, volem més hores de llengua i de matemàtiques, perquè volem, entre d'altres coses, facilitar que la gent pugui accedir a una vivenda que avui és absolutament impossible, perquè volem, entre d'altres coses, que les ajudes socials d'Extremadura, de València o de l'Aragó vagin de manera prioritària als espanyols en lloc dels estrangers, que les autonomies no tinguin aquelles partides de cooperació internacional quan a la nostra gent els hi falta de menjar. És a dir, per què estem destinant, per exemple, a Catalunya, a Extremadura o a l'Aragó, milers de milions d'euros al Marroc, al Congo o a Botswana, quan aquí hi ha gent que ho està passant malament? Doncs són aquestes coses els que volem...
Vostè acabaria amb la cooperació internacional.
Per suposat, mentre hi hagi un català, un extremeny o algú d'Aragó que li falti un tros de pa per portar la seva família, no pot l'administració, des del nostre punt de vista, tirar els diners a mils de quilòmetres. Per això ja està la Unió Europea, i entenc que és una responsabilitat de la Unió Europea, però no d'una regió que, insisteixo, té gent fent cua a Càritas, a dependències de serveis socials, que no pot accedir a una vivenda, i la regalem al primer que acaba d'entrar. Jo crec que això és sentit comú.
Li preguntava per si han d'entrar, si han d'entrar un partit que ha de governar o no ha de governar. Expliqui'm per què els ciutadans han de votar Vox, si quan han entrat al govern, a un govern autonomista, han acabat marxant quan van mal dades.
Pues jo crec que aquesta és una de les principals raons per les quals han de votar Vox. Perquè ha sigut la primera vegada en democràcia que hi ha hagut una formació política que ha fet un exercici de coherència.
Sí, però quan passen coses greus se'n van del govern...
No passa, efectivament, quan passen coses greus sortim, ens va expulsar el Partit Popular perquè va decidir abraçar la política migratòria del Partit Socialista, i el missatge que vam donar a tota Espanya va ser, escolta, nosaltres no traicionarem els votants. Nosaltres vam dir a campanya electoral i quan estàvem al govern que no acceptaríem el repartiment de la immigració il·legal, que té, evidentment, conseqüències en la inseguretat, en la pèrdua d'identitat i en la saturació dels serveis públics, i no volem ser còmplices. Per tant, ciutadans espanyols, si vostès volen control migratori i prioritat nacional, votin a Vox. I per això Vox està creixent cada vegada més, perquè saben que quan arribem al govern, les ajudes socials, un, portaran prioritat nacional. Dos, si estem al govern nacional...
Sí, la política també vol dir negociació, vol dir
flexibilitat. I deportarem a qui hagi de manera irregular.
Vol dir flexibilitat, vol dir tenir capacitat d'entesa. Quina és la capacitat d'entesa d'un partit com Vox? Per exemple, per preguntar coses concretes. Ahir va tornar el president de la Generalitat. Vostè li ha escrit algun missatge personal durant aquest mes que ha estat de baixa?
Per suposat. Ens hem creuat més de 2-3 WhatsApps, per sobretot són persones. I, evidentment, des del minut 1 he desitjat la recuperació del president i m'he preocupat per la seva salut, només faltaria. I, a més, que jo sóc un home de creences, a més he resat per ell, fixa't.
I en Puigdemont, per exemple, hi ha parlat mai?
En absolut. Ni ganes, eh? Perquè, entre altres coses, per exemple, el senyor Puigdemont sí que ha contribuït i ha demanat que ens llencessin pedres i ha contribuït a aquesta demonització permanent i violenta que hem patit, per desgràcia, als carrers.
Si vostè el vol veure a la presó.
Sens dubte, però no perquè tingui un desig personal ni desitjo malament a ningú, sinó perquè ha comès uns delictes que, si un altre ciutadà de Catalunya els hagués comès, estaria a la presó, ja, només
per
això.
És a dir, expliqui'm, en aquesta voluntat d'entesa, què guanya Catalunya o Espanya amb Puigdemont a la presó?
Bueno, pues que qui la fa, com diu ella, la paga. És a dir, si tu et saltes un semàfor en vermell, pues tens una multa. Si tu desafies a l'Estat i incompleixes unes lleis, pues ha de tindre conseqüències. Si no, què passa? Que, com està passant a Catalunya, que regeix la llei de la jungla. És a dir, avui un delinqüent fa el que li dona la gana i no passa res. Avui un delinqüent entra per la porta de la comissaria i surt per la porta darrere perquè els polítics de sempre no han fotut absolutament res per ficar a la presó qui comet un delicte. O sigui, jo crec que ara, per desgràcia, no creu que ajuda més el delinqüent que la gent normal. Parlem d'inquiocupació, parlem d'ocupacions, parlem de...
Parlem d'un referèndum.
Sí, entre d'altres coses. Però jo ara, no, elevava el nivell de dir, escolta...
Sí, jo entenc que vostè porta el seu terreny, però jo li preguntava, és a dir, en el sentit més útil de la política, no? Vostè em diu, vull fer política en majúscules. Jo per això li pregunto, què guanya Catalunya i Espanya en Puigdemont a la presó? És a dir, vostè no creu que pacifica un retorn d'una figura com la de Carles Puigdemont com a, pel que ha significat en aquest país durant els últims anys?
Jo, sincerament, el senyor Puigdemont, ja com diem en castellà, és un jarrotxino. Els catalans el que volen és arribar a final de mes. Que avui dia, inclús treballant, els catalans no arriben a final de mes.
Ja, vostè va dir que el vol a la presó.
Els catalans no volen Puigdemont o no Puigdemont. Els catalans el que volen és seguretat als carrers. Volen que els seus fills tinguin un futur. Volen poder comprar una vivenda que avui és absolutament impossible per culpa de Puigdemont i molts d'altres. Els catalans el que volen, en definitiva, és poder sortir dels seus barris i sentir-se catalans i no que estan en un barri del Marroc o d'Argèlia. És a dir, la gent ja passa. Ja ha passat la pantalla de Puigdemont. El que volen és polítics que gestionin. I, per cert, el gran president de la Generalitat que venia a gestionar el govern de tothom s'ha convertit en el govern del caos, de la catàstrofe. Avui tenim una Catalunya on ha sortit els maquinistes, de vaga. Els professors, de vaga. Els metges, de vaga. És a dir, està absolutament tot col·lapsat. Aquest, crec, és el debat que volen els catalans. No s'hi ha de tornar a Puigdemont. Puigdemont ja, insisteixo, és de pantalles passades. Al carrer, la gent...
No, no és de pantalles passades perquè la campanya que ha fet Vox, en aquest cas a l'Aragó, per exemple, ha sigut molt centrada en Catalunya. També.
En absolut. Això ha sigut el PP. Nosaltres...
Sí, però Vox...
No, de veritat.
Però vostè comparteix l'anticatalanisme que hi ha de Vox a Espanya, per exemple?
Jo sóc el secretari general de Vox i et puc dir que mai hem liderat una campanya anticatalana i molt menys des de l'Aragó.
No és veritat, senyor.
Bueno, pues, doni'm dades de quina anticatalanitat ha fet Vox.
Vostè creu que Catalunya roba Espanya?
Que Catalunya, no. Jo el que crec és que Catalunya roba els catalans. Perquè som la regió, entre d'altres, que més impostos i més els té. I per cert,
està d'acord amb els seus companys de l'Aragó que han deixat de parlar el català, per exemple?
Jo estic a favor que cadascú parli el que li dongui la gana. És que estem sempre parlant de si hem de parlar català, si hem de parlar castellà. Volem deixar que la gent parli el que li dongui la gana? Podem deixar que la gent rotuli els seus comerços com li dongui la gana? Evidentment és una riquesa cultural el català, per suposat, però deixem aquesta lluita permanent d'intentar polititzar una llengua. És una riquesa cultural i nosaltres la defensem, per suposat que sí. I la senyera també la defensem, per suposat que sí. Però això no té res a veure en confrontar territoris, Aragó amb Catalunya, Catalunya amb Castella. Hem de parlar de les coses del menjar, insisteixo. Catalunya és una gran regió, com l'Aragó, com l'Extremadura, i els catalans el que no volen és que estem parlant, si Puigdemont sí, Puigdemont no, si parlem català o no parlem, diem, oye, però que jo curro, tengo un curro de 1.000 pavos i no llego a final de mes. Que jo tengo que pagar un alquiler i no puedo pagar el alquiler. Que quiero formar una familia y no puedo comprarme un piso porque los políticos han impulsado unas leyes de mierda que hacen que la vivienda esté absolutamente imposible, porque nos roban impuestos con ITP, con AJD, con impuestos de plusvalúas, con... o sea, basta ya. Jo crec que, insisteixo, eh? No vull fugir d'estudi del debat, contesto totes les preguntes que vulguis fer.
El que està dient.
Però jo vull centrar el debat.
Però quan diu això també és perquè vostè ho coneix de primera mà, és a dir, vostè, per exemple, que parla molt de barris, vostè a quin barri viu?
Jo visc, per seguretat i per responsabilitat no ho diré, que tinc 5 fills i, com saps, porto 3 escortes per desgràcia, però visc a Barcelona, en un barri en què jo tampoc m'he pogut comprar una vivenda. Jo soc d'aquesta generació dels joves, jo tinc 39 anys, acabo de fer, i no m'he pogut comprar una vivenda. Me la podré comprar, entre d'altres coses, com hem dit, quan la palmin els pares, que per desgràcia la van palmar fa 4 anys i l'altre 2 anys. I és aquesta la realitat de la majoria dels joves, que no es poden comprar una vivenda. Paguen un lloguer altíssim, i don gràcies de poder-lo pagar, perquè hi ha molta gent que no el pot pagar. I aquest és el debat. I jo vull fer polítiques perquè la gent pugui comprar-se una vivenda si vol i pagar el lloguer si vol. I això què s'ha de fer? Pues derogar la llei de vivenda del Partit Socialista, que ha sigut un fracàs. Canviar totes aquestes polítiques regulatòries que impulsa el senyor Illa, els comuns i Esquerra, que s'ha demostrat que no milloren el mercat de la vivenda. Al revés, estan encarint. L'últim any s'ha disminuït més d'un 26% la quantitat de vivendes de lloguer. S'ha disparat el preu de la compraventa del lloguer. I ara resulta que ens hem donat compte, no?, fa 4 dies, que ara els que més compren pisos a Barcelona són marroquins, romans i... O sigui, ja és que ja no els compren ni els espanyols. Els compren gent de fora. Pues jo crec que això...
Els que segur més compren pisos a Barcelona són marroquins?
Sí, ho va publicar Nació Digital, ho pots consultar.
No, miraré, aquesta dada no la tenia controlada.
Al barri de la Barceloneta. Al barri de la Barceloneta eren marroquins, la meitat de la compraventa de vivendes al barri de la Barceloneta eren marroquins i romans.
D'acord.
Això és un tema...
Per exemple, parlava també...
Fa 30 anys no passava.
Parlava de salut. Vostè té mútua privada?
No, no tinc mútua privada.
O sigui,
per desgràcia, com el 90% dels catalans, si tingués que anar a operar-me d'un genoll, doncs tindria que esperar-me 3 mesos. I per què? Perquè no han gestionat absolutament res, ni Junts, ni Esquerra, ni els comuns, ni Illa. Han destrossat la sanitat. Avui la gent s'ha arribat a morir esperant a urgències, perquè tenim uns polítics de merda, perdona, que s'han dedicat a robar els catalans. Sí, però jo no he gestionat. Jo no he robat els catalans per dedicar a col·locar gent a consells d'administració, a pagar la festa del senyor Puigdemont a Waterloo i a col·locar a tota la colla de col·legues del partit. No. Mentrestant, els catalans tarden mesos per tindre dia i hora per ser operats en un espai públic. Insisteixo, es va arribar a morir una dona a l'Hospital de Terrassa aquest agost esperant un box de psiquiatria d'urgència. O sigui, això no passa ni a Botswana. Però això sí, paguem impostos nòrdics per tenir serveis de Botswana. Doncs jo crec que això, la gent està fins als nassos i per això entenen que hi hagi algú que parli en l'idioma que parla la gent del carrer, no en resiliència política, en perspectiva de... No, això són merdes. Insisteixo, la gent vol lloguer assequible, vol portar de menjar a la seva família i vol seguretat. Que, per cert, ara l'Ajuntament de Barcelona diu que aquí a Barcelona tot és molt segur, que ha reduït no sé quan, no? És que em ric. La inseguretat a Barcelona... Escolta, deixin de riure's de la gent, per l'amor de Déu. Si parlem de dades, parlem de dades seriosament. Que hagi disminuït un 5% la inseguretat a Barcelona és una presa de pèl, és mentida, entre altres coses. Perquè puntuen igual un robatori al metro que una violació. I el que no diuen és que Catalunya lidera totes les seves províncies en nombre de violacions. Això no passava abans. Això sí, tots som molt feministes, eh? I demà sortim tots amb la pancarteta fent el brètol...